de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour...
Teníem moltes ganes del nostre espai de feminismes, com sempre amb l'ajuda de la Laura Quinto. Molt bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
I avui aprofitarem per reflexionar al voltant de molts temes, eh?
Sí, i no sé si tindreu tantes ganes de tornar-me a sentir, perquè avui vinc molt enfadada.
Sí?
Ostres. Sí, normalment aprofitem per fer com espais de reflexió al voltant de diferents temes i explayar-nos, però jo crec que hem fet una ullada a l'actualitat i l'actualitat ens supera, hi ha motius per enfadar-se i motius que semblen fins i tot un acudit. Perquè si jo us dic, i segur que no heu sentit a parlar, a partir del dijous, les dones estem treballant gratis fins a final d'any. I aquesta xifra, que ja sabeu que és simbòlica, que tracta de visibilitzar la realitat, vol dir que els nostres companys homes estan guanyant molts més diners que nosaltres, que estem guanyant un 20% menys de mitja europea i en concret a l'estat espanyol, un 17%. I aquestes xifres, la veritat, són realment esfereïdores. Però si comences a investigar i a rascar, dius, bueno, jo no estic cobrant menys que el meu company que tinc al cantó. Què vol dir això?
Exacte.
I el per què? El d'on surt aquesta estadística, que és genèrica?
Expliquem-ho, perquè els mitjans parlem contínuament i escoltem moltes versions de tertulians sense dades, sense haver fet les investigacions pertinents, i parlant una mica, doncs,
per despistar gairebé. Si jo cobro lo mismo que ella i ell cobra lo mismo que jo, pues bueno, d'on surten aquestes xifres? Això, el mes d'octubre s'ha publicat un estudi, que és el que ha fet que aquests dies n'estem sentint parlar tant, que és l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, on refrescava xifres que, de fet, ja sabem que no són noves, vull dir que no milloren i que segueixen estant aquí. Un dels fenòmens és, per exemple, quin càrrec ocupem. I n'hem parlat moltes vegades del sostre de vidre. Doncs bé, a dia d'avui, segons aquest estudi, només el 25% dels consells d'administració de grans empreses que van associats a grans sous, està ocupat per dones. Això que vol dir que de quatre persones, tres són senyors i una és una senyora. Doncs aquesta és una de les realitats que fa que els nostres sous, si ho equiparem, veiem realment que aquí hi ha un biaix. A més, doncs penseu que no només és això, sinó que si comencem a pensar en les feines que habitualment desenvolupen els homes i les feines que tradicionalment desenvolupem les dones, veiem que realment hi ha moltíssima precarietat, que totes aquelles feines que estan associades a la cuidada, a la cura de persones grans, de persones malaltes, a la neteja de la llar, són precisament aquestes feines més precàries, més en negre, que moltes vegades fins i tot estudis com aquests no visibilitzen,
exacte,
que no tenen cap tipus de drets. I quan parlem d'això, jo ara m'agradaria fer un exercici d'honestedat. Cadascú a casa seva, al bar, al restaurant, a la perruqueria, al forn de palla, on m'esteu escoltant. Quants de vosaltres teniu una senyora que ve a netejar casa? Quants de vosaltres heu decidit que potser podríeu contractar una empresa i podríeu, per exemple, pagar una mica menys, però garantir que aquesta persona tingui dret a posar-se malalta, a tenir vacances pagades? Quan parlem d'això, d'alguna manera també, tot i que la gran responsabilitat no recau, dius, home, però sí, amb tots els problemes que hi ha a sobre, jo haig de pagar més. Bueno, que sapiguem que estem tots contribuint a una manera de veure el món, no? I bueno, aquestes són només algunes xifres, però sobretot jo crec que el fet de les tasques domèstiques no remunerades acaba reflectint sobre que les dones tenim una jornada laboral, a més, més reduïda, perquè hem de cuidar dels fills, de l'àvia, de l'avi, i acabem agafant jornades més reduïdes per començar a intentar comparar això. Uh-huh. De fet, al voltant del 24% de les dones treballem a temps parcial, en comparació de només el 7% dels homes. I aquí començava a veure més claus del per què els sous són tan diferents, no? I al final això afecta la precarietat, a la rotació, a que no acabem de, encaixar i trobar una paritat real. És molt pervers moltes vegades quan ens diuen que, el que hem de fer aleshores, gestionar polítiques de conciliació familiar perquè les dones puguem sortir abans a recollir les criatures a l'escola, no? I aquí també seria un repte també reflexionar. Llavors, jo us demano avui, aquelles persones que ens escolteu, que feu l'exercici de reflexionar a casa vostra, de compartir-ho, de parlar-ho i de parlar, per què no, del que cobreu, del que cobra el del costat, de quina és la vostra història i quina és la del voltant de les vostres persones. Simplement com un motiu que a mi m'ha enfadat molt perquè pensava, i si a partir del dijous no anéssim a treballar?
Clar.
Totes les dones.
Esperaria el país, absolutament.
Qui tindria cura de les llars d'infants, que la majoria són dones? Qui tindria cura, doncs, de temes mèdics, que hi ha moltíssimes dones? Qui tindria cura de les residències de gent gran? Qui netejaria les nostres cases, edificis, empreses? Al final té rostre de dona i moltes de dona migrada, dona en precari. Què passaria? Una afectaria més, no? Podrien seguir funcionant les grans empreses si les dones deixéssim de treballar dijous? Bueno, aquesta era la reflexió que jo us volia portar avui per començar. I permeteu-me que escombri cap a casa, perquè ja sabeu que, a part de la meva secció com a feminismes, treballo al Centre Cívic pel Mira Domènech, i justament aquests dies us volia fer un anunci, ja en parlarem més endavant, no? Però treballem el tema de aquelles persones que són les dones que més treballen en precari, que són les Kelly. I us volia fer un avançament del documental que podreu veure.
¿Quién sabía que éramos las camareras de piso? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía.
Es un contrarreloj. El cliente que es de salida que se va a las 12 y el cliente de entrada que a las 12 ya quiere la habitación porque él a las 12 ya está ahí esperando.
En sí, los hoteleros se han aprovechado de la crisis a costa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra salud.
Incluso el coche se estropea a la larga. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues me estropeé.
Entonces decidimos organizarnos y representarnos a nosotras mismas. La santa indignación se apoderó de nosotras.
Nos contratan mediante la empresa de multiservicios, descolgándonos del convenio.
No tenemos derecho a enfermar, porque te despiden en cuanto coges la baja.
¡Perdamos el miedo, compañeras! ¡Hay que perder el miedo!
Porque las camareras de pisos nos estamos dejando la piel y la salud. No se burlen de nosotros, por favor.
Són moltes les dones que s'estan organitzant en aquesta lluita i concretament en la projecció del documental Hotel Explotación, les Kelly, farem una tertúlia al voltant de la invisibilitat de les treballadores de la neteja i de la llar, però obrirem a diferents col·lectius de dones que estan especialment vulnerats als seus drets laborals. És el cas, per exemple, de les dones trans. Si n'heu sentit a parlar alguna vegada del fenomen, les dones trans són les dones que més excloses, no ja directament discriminades, sinó excloses, estan del món laboral. Són totalment rebutjades i és per això que moltes acaben exercint la prostitució perquè no troben una altra sortida laboral. Doncs hem decidit fer una taula rodona al voltant de diferents mirades que ens expliquin de quines són les dones que estan més als marges i menys protegides per aquest sistema laboral. Ens acompanyarà la Georgina Sisquella, que és la directora del documental, la Cíntia Lup, que és doctora especialitzada en història de la classe treballadora i que ha fet estudis sobre gènere i classe, la Maribel Valle, que ella és treballadora en el sector de la neteja d'avions d'aquí de l'aeroport del Prat i que, de fet, moltes dones del Prat han treballat en tot aquest sector. I ens agradarà conèixer, no?, quina és la realitat i ella està sindicada, en aquest cas, per Comissions Obreres. I la Belén Camarasa, que és una treballadora de la Fundació Surt, que pot explicar la seva experiència com a dona trans en el món laboral, no?, i quin ha sigut el seu recorregut vinculat a aquesta entitat, que si no la coneixeu i us interessen aquestes temàtiques, us diria, feu-hi una ullada perquè val la pena i podeu aprofundir. I si voleu, un dia podem parlar i aprofundir sobre el fenomen trans, no? Però bueno.
Doncs sí, perquè com tu deies, en aquests marges, no, el que s'ajunten són dobles, triples discriminacions i fins i tot en el món feminista hi ha tota una reflexió al voltant de com els transfeminismes s'han d'abordar, de quines són les prioritats o no en una lluita feminista, de si la mirada
mirada transversal ha de ser la mirada doncs, per la que m'optar o no, perquè aquí hi ha tota una lluita entre el feminisme clàssic i el feminisme actual, amb tota la interseccionalitat que això comporta, no? I els eixos al final que ens travessen a totes. I en aquí doncs, podem pensar totes també i poder començar a tenir una opinió més clara, segurament, no?
Però des del 7 de novembre, des d'aquest dijous i fins a final d'any no cobrem, collons! És
exacte,
que,
tu continues
final,
indignadíssima.
Jo continuo indignada.
Però això que has pensat de poder cadascú fer la reflexió, començant per exemple, si tenim una persona que, com es diu, ara hi ha una cosa que es diu que és ens ajuda a casa. La dona que ens ajuda a casa, que és com un eufemisme, al final, per no dir que tenim una treballadora a casa nostra, no? I també per no reconèixer-li els seus drets. Per tant, podem començar per aquí i per repensar una miqueta tots.
Kelly,
eh?
Que m'encanta l'apropiació que han fet les sí. noies del documental, no? Som les Kellys i ho reivindiquem amb orgull i ens posem nom perquè ens ajuda a reconèixer-nos com a col·lectiu que estem en la mateixa situació, no? I imagineu-vos si la realitat d'explotació ja passa a les llars individuals a nivell d'un hotel, no? On els drets són vulnerats per conveni, bueno, us convido a veure el documental perquè és molt interessant.
Molt bé, doncs l'apuntem, recordem la data.
És el proper 16 de novembre a les 12 del matí. Vull dir que encara falten aquest dissabte, no, el vinent, però bueno, que ja us ho apunteu a l'agenda perquè val la pena.
Molt bé, anem amb més coses.
Sí, perquè en tota aquesta indignació hi ha una cosa que encara m'enfada més, i és que en aquesta campanya electoral no estic sentint parlar els homes, perquè a més estan parlant homes, de fet el debat que vam veure ahir la nit eren 5 senyors amb corbata,
exacte, o sigui,
hi ha farta de veure senyors amb corbata fins als nassos, i no vam parlar de la qüestió de gènere, com a molt es parla de la violència masclista, però és que hem d'anar molt més enllà. La violència masclista és un tema, evidentment, que l'hem d'abordar i que és una xacra social, però el tema de la igualtat de gènere, la igualtat d'oportunitats, del feminisme, s'ha de reivindicar des d'un plantejament polític i hem d'arribar a consensos i hem d'avançar, no? I al final, en l'anterior campanya electoral, no sé si en recordeu, amb la irrupció de Vox, van començar tots els debats, perquè ells són negacionistes. Ells diuen que, bueno, esto de la violència no és tal,
volen que sigui
intrafamiliar, i además vamos a derogar la ley de igualdad. Bueno, senyors, és una barbaritat el que estan dient i penso que ja ho sabem tots, perquè estem parlant de que l'estat espanyol, penseu que des del 2003 hi han hagut 1.026 dones assassinades. De fet, en portem unes 50 aquest any, però a mi m'agrada anar enrere, no? I el recompte que tenim és a partir de 2003 que es van començar a comptabilitzar. Si anéssim més enrere, no sé jo quina xifra tindríem. Però la veritat és que em sembla molt ridícul que esborrem el comptador cada any,
exacte,
no?
Exacte, això t'anava a dir, que és, jo crec, amb les úniques víctimes que es fa això, no? Comença l'any i sembla que...
No, les de trànsit també.
Ja no passa res.
Les anem fent any, a veure si hem millorat.
Però clar, per exemple, amb la història del terrorisme que hem tingut en aquest país, doncs es feia el còmput de tots els anys i s'anaven sumant aquestes víctimes. I clar, la xifra ja les ha superat, malauradament.
I bueno, hem de ser conscients que això passa i m'està enfadant moltíssim que els polítics no els hi preocupi. De fet, si rasques els programes, alguns sí que en fan menció, però a vegades sembla un copy-paste que et diria que pràcticament tots els partits, excepte Vox i Ciudadanos, sembla que diguin més o menys el mateix, vull dir, perquè no entren al fons de la qüestió, no proposen per una igualtat, per el compartir, però no fan propostes reals d'acció, excepte Vox, que ja ho dèiem, proposa la derogació de la llei d'igualtat.
Bueno, és que el feminisme ha passat a ser, doncs... Mentre no sigui transformador, doncs ha d'estar, no? En qualsevol dels programes electorals, és una mica mainstream aquesta paraula que fem servir.
I feminisme no, igualtat.
Exacte, igualtat, igualtat, aquest tipus de coses s'han de sortir,
igualtat,
però no, que no canviïn molt.
En los dos sentidos, perquè jo recordo per cert el concert de Bebe que va haver-hi a la Festa Major del Prat, que quan va cantar el que va ser un gran himne en el seu moment,
sí,
la cançó de Malo. Ara no em posaré a cantar-la, no m'ho feu fer, no? Però tots sabeu a quin em refereixo. Pues va destrossar el que havia sigut un himne per la nostra generació de reivindicar en contra de la violència masclista. Va destrossar la cançó, prèviament fa un comentari de, bueno, Esto tanto va para elles com para ells, com si fos el mateix que estructuralment un home abusés de poder sobre una dona i infligís un maltractament físic que no al revés, que estem parlant d'una altra cosa, no?
Al final, ni masclisme ni feminisme és les coses més dolentes que
s'han
fet. Si sentiu
algú que diu ni masclisme ni feminisme, sisplau, sortiu corrents.
Avui ens està sortint una mica la nostra feminista profunda i radical, però bueno, no passa res. Pues ja tenim espais on parlem en positiu. Avui toca...
Avui, espera, perquè m'encarregada, que vull parlar també de la manada de Manresa. Uh-huh.
Malet, clica, pica, la manada. Hostias en la cara que te dicen la verdad, ellas son manada hasta la eternidad. Gestiones tras gestiones, pero siempre prevalecerá tu opinión ante todas las demás. Solo son consejos que te pueden ayudar, pero siempre sé tú misma sin sombras por detrás. En esta sociedad hay mucha falsedad, así que no te fíes que luego no las encontrarás. Hay que divertirse compartiendo con las de verdad, las que están ahí cuando tengas la necesidad.
El que sentim són la Clica Pica, és un grup de rap feminista que tenen una cançó de la manada i parlen de la manada com les dones que t'acompanyen i que et fan costat. Però la manada que estem sentint normalment i el que ens referim a la manada és a homes que decideixen violar conjuntament a una menor. No? És una cosa que hem vist que es repeteix i, de fet, hem vist que es repeteix que la justícia no ho entén com una violació, sinó com un abús.
És incomprensible.
De fet, han començat a aparèixer per les xarxes realment moltes reaccions i va haver un tuit que repartia amb diverses dones, per tant, no sé qui és la que el va escriure, però em va agradar, no?, de si estàs drogada i et roben, és robatori. Si estàs drogada i et maten, és assassinat. Però si estàs drogada i et violen, és una oportunitat més per avergonyir-nos com a dona, mantenint que, clar, no podies dir res. Així que no vas dir que no. I no és una violació, és un abús, perquè tu no vas verbalitzar que no ho volies, estaves inconscient. Potser sí que ho volies, i no ho sabem perquè estaves inconscient. Bueno, és una realitat, està passant, s'està interpretant així la justícia i no és la primera vegada, ja ens va passar amb la violació en grup dels Sanfermines i deixeu-me que li digui violació en grup, però estem parlant de que són dos delictes diferents, no? Un és l'agressió i els abusos sexuals es poden dur en condemnes de 15 anys per agressions, 15 anys, perdona, per violació i 10 per abús. Per tant, estem parlant de que la persona estarà més o menys a la presó. I la diferència rau en si hi ha violència o intimidació. Ah, aquí està el repte, no?
Clar, si tu estàs inconscient, què és violència?
No, clar, no la van intimidar, no va caler, la noia no es podia defensar, no? Llavors, bueno, jo crec que comença a ser hora que comencem a revisar quines són aquestes lleis a la que s'emparen tot un seguit de jutges que estan realment reforçant un sistema masclista. La que està molt enfadada amb això és la Iranzo Varela. No sé si la coneixeu, amigues que ens escolteu, però si no és el moment de descobrir com canalitzar la vostra ràbia quan us passin aquestes coses. La Iranzo Varela és una comunicadora feminista que, de fet, va venir, si no m'equivoco, fa un parell d'anys a la trobada de dones del Prat.
Va venir a la passada... Sí, fa dos anys, a la trobada de Dones del Prat i ens vam quedar totes al·lucinades de com s'explicava. Sí, i de fet no estan passant bon moment perquè ha tingut amenaces al seu lloc de feina directes, empintades en contra d'ella. I, bueno.
Ha tingut amenaces al seu lloc de feina, han publicat el seu telèfon personal, la seva adreça, el seu DNI, les seves fotografies en pàgines tipus Foro Cotxes i han orquestrat un acoso terrible, massiu, a través de les xarxes socials i, per tant, una abraçada des d'aquí. Sí, no crec que ens estigui escoltant ara, però li enviem una abraçada i molts ànims. El que sí que us volia descobrir és El Tornillo. I, de fet, és una videosecció vinculada al Diario Público, que ella publica setmanalment, on parla de diferents temes. I jo us volia posar avui només un trosset per a veure si us enganxeu, on precisament parlava de la diferència del que vol dir violació segons la RAE.
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la violación. Según la RAE, violación es tener acceso carnal a alguien en contra de su voluntad. Claro, esto así se queda un poco corto. Con respecto a la violación, hay algunas cuestiones pendientes. La primera, ¿qué es una violación? Pues tía, ¿qué va a ser una violación? Pues que te violen, tía. Que debido a sentencias intolerables que hemos conocido últimamente, hemos entendido lo que es la justicia patriarcal y que en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos, no hay un consenso sobre lo que es violación. A día de hoy, en el Código Penal español no se incluye el delito de violación. Se utiliza el término agresión sexual. Y la diferencia con el abuso sexual es que haya habido...
Doncs molt recomanable, com dèiem, la Irantxo Varela. La podeu seguir en els seus formats a vídeos que són molt entretinguts.
Si busqueu el Tornillo Irantxo Varela, trobareu tots els vídeos de YouTube, que no us els posarem aquí, diguem-ne, perquè ja teniu accés amb ells, però us els recomanem moltíssim.
Laura, moltíssimes gràcies i a veure si això va canviant i no ens hem d'emprenyar tant.
La setmana que ve vindrem més positives.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Donnez-moi une chitorite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.